Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona tarda. Angela Merkel ha anunciat avui que no optarà a la reelecció com a presidenta de la Unió Cristiano-Demòcrata, la CDU, ni tornarà a ser candidata a cancellera d'Alemanya. En una compareixença aquesta tarda, Merkel ha explicat que va adoptar la decisió abans de les vacances parlamentàries de l'estiu i que tenia previst anunciar-la la setmana vinent. Macrooperació avui a Barcelona contra els narcopisos al Raval. Concretament, han estat detingudes 55 persones després d'una quarantena d'escorcolls i del desmantellament de 27 narcopisos. L'operació, amb 700 Mossos mobilitzats i 200 agents de la Guàrdia Urbana, s'ha desenvolupat sobretot al Raval, però també al districte de Nou Barris i altres localitats properes a Barcelona, principalment Badalona i Santa Perpètua de Mogoda. Els equips de recerca han localitzat en vida els dos excursionistes perduts quan pujaven al Puigpedrós, a la Cerdanya. Els han trobat la gendarmeria a la banda francesa de la Cerdanya, a la zona de Malforat. Segons fonts mèdiques, tots dos tenen congelacions als peus i havien arribat a un estat límit, però es recuperaran. El bisbe de Girona, Francesc Pardo, ha presidit aquest matí la solemne missa de Sant Narcís, patró de la diòcesi i de la ciutat de Girona. En un moment de l'homilia sobre el moment que viu Catalunya, el bisbe Pardo ha destacat que cada cristià és ben lliure per actuar segons la seva consciència, però sempre cercant el bé comú. Ha destacat que com a església, com a comunitat, cal promoure sempre els drets de cada persona, fomentar la convivència entre tothom, estar al costat dels qui sofreixen situacions injustes, sentir i ajudar a sentir que estimar significa també perdonar i que és el senyal distintiu de l'amor. També el bisbe Francesc Pardo ha demanat als creients que preguin perquè entre tots es construeixi un país més lliure, més just, més fraternal, segons el voler de Déu. I s'inaugura Arts Viva a aquesta hora, a les 8, una mostra itinerant d'art contemporani a la Basílica de Santa Maria del Mar, de Barcelona. Fins aquí l'actualitat. Avui ens quedem a la veu de Càritas.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat, l'emoció i la intensitat del món del bàsquet amb un servidor, Òscar Merino. Recorda-ho, de dilluns a divendres, a partir de les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia de Ràdio Estel.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Hola, sóc en Pep Plaza i us vull convidar a l'aniversari Condis.
Ja tornen a regalar xecs de 25 euros?
I què haig de fer per aconseguir-ne un? Per cada 100 euros de compra, te'n regalen un. Que xulo, no?
Com us deia,
vine ara a l'aniversari Condis i aconsegueix el teu xec regal. Pensa en Condis i l'encertaràs.
A Catalunya, milers de persones pateixen situacions de pobresa, d'injustícia social, de discriminació, de soledat. A la taula del tercer sector, defensem els drets socials. Som 3.000 entitats al teu costat. Col·labora-hi.
Cada dimecres a les 5 de la tarda, l'Hora Mèdica, un programa de divulgació mèdica ciutadana, un espai on tots els col·lectius que tracten la salut es posen al servei dels nostres oients. Laboratoris farmacèutics, grans hospitals, clíniques i tot tipus de persones i entitats que vetllen pel nostre equilibri físic i psíquic. Cada dimecres a les 5 de la tarda, l'Hora Mèdica. Escolta'ns i participa-hi.
Ràdio Estel.
Càritas, una producció de Càritas Catalunya per presentar i compartir l'acció dels cristians pels més necessitats.
Hola, bona tarda de nou, amics i amigues. Montserrat acollia aquest dissabte una jornada interdiocesana per commemorar els 50 anys de les primeres ordenacions de diaques des que el Concili Vaticà II va restablir l'exercici permanent d'aquest grau, el diaconat, dins el ministeri ordenat. Permetia, a més, que hi accedissin homes casats. Va ser a Colònia el 24 d'abril de 1968. I les diòcesis amb seu a Catalunya ho han celebrat d'aquesta manera, amb una trobada fraternal, amb molts diaques, algun candidat al diaconat i altres persones que creuen en aquest ministeri com un gran servei a l'Església. En un moment de les intervencions, el prior de Montserrat, Ignasi Fossas, assegurava i recordava que el diaca és el representant dels pobres a l'altar, imatge molt bonica que avui fem nostra a l'inici d'aquest programa. I és que el diaconat, com a vocació de servei, és precisament la màxima expressió del Ministeri de la Caritat a les parròquies. La coordinació de Càritas moltes vegades la porten diaques. Evidentment, també la poden portar laics i laiques, preveres o religiosos i religioses. Però és especialment significatiu que la Caritat hagi estat present en una trobada on s'han explorat també signes del temps. Amb una conferència molt brillant del monjo de Montserrat, Bernabé Dalmau, amb moltes dades històriques i teològiques sobre el diaconat i diferents taules rodones a la tarda, van completar un dia, com dèiem, molt fratern, que avui des d'aquest programa també fem nostre com a missatge per a l'Església actual i per a la Caritat. Avui tindrem dues parts. La primera la dedicarem a l'informe Vulneracions de drets laborals, agricultura, hostaleria i ocupacions de la llar. Montse Creus conversarà uns minuts amb Luis Miguel Luna, cap de comunicació de Càritas Catalunya. I a la segona part presentarem Gospel Fest, una iniciativa solidària a benefici de Càritas que procedeix d'una inquietud sorgida de la necessitat de ser solidaris després dels atemptats d'ara fa un any i mig a Barcelona i Cambrils. Tot això i una miqueta més, fins a les 9. Això és La Veu de Càritas. Salutacions del Jordi Carretero a les vies de so i de la resta de l'equip, la mateixa Montserrat Creus, el Luis Miguel Luna i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
El treball caritatiu de la setmana.
Parlem de vulneracions de drets laborals, agricultura, hostaleria i ocupacions de la llar. Títol d'un document que ens comenta els propers minuts el Luis Miguel Luna. Donem pas a la Montse Creus, que ja és amb ell a la seu de Càritas Catalunya. Montse, endavant.
El proppassat dijous 24 d'octubre, a la seu de la Confederació de Càritas Espanyola, va tenir lloc la presentació en roda de premsa de l'informe Vulneracions de drets laborals, agricultura, hostaleria i ocupacions de la llar. En aquest informe, Càritas va posar de manifest que en aquests tres sectors productius és on es donen greus vulneracions de drets laborals, sobretot a l'agricultura. Aquesta situació és molt preocupant, perquè per moltes de les persones ateses és quelcom que s'ha de passar per disposar d'una feina aquí. Per parlar d'aquest informe, avui comptem a la veu de Càritas amb la participació del senyor Luis Miguel Luna, secretari de Presidència i responsable de comunicació de Càritas Catalunya. Bona tarda, senyor Luna.
Hola, molt bona tarda. Doncs sí, una de les coses que acabem de presentar és aquest informe i amb aquesta idea doncs, estem avui amb tots els oients de la veu de Càritas, de Ràdio Estel.
Què ha posat de manifest l'informe Vulneracions de drets laborals, agricultura, hostaleria i ocupacions de la llar?
Bé, doncs aquí cal dir que els resultats que hem obtingut amb aquest informe que vam presentar el dijous passat no ens sorprenen a Càritas, però són força desoladors, ja que el que s'ha posat el que ha mostrat aquest informe és que les vulneracions de drets laborals en aquests tres sectors que comentàvem, agricultura, hostaleria i servei a la llar o treballs a la llar, doncs resulta que estan força arrelades aquestes vulneracions, força normalitzades, no? I la gent, doncs, les persones afectades, doncs realment han assumit que algunes d'aquestes vulneracions sembla que siguin necessàries per trobar una feina, no? Aquestes dades també posen de manifest que no ens podem quedar de braços creuats, no ens podem restar immòbils, no? Sinó que a tots els que estem a Càritas i a totes les entitats que també formen part de la plataforma Treball Digne, doncs realment ens han d'esperonar a treballar per un treball decent, per la justícia social, com una estratègia confederal de totes les Càritas diocesanes d'arreu de l'Estat per tal doncs, de defensar els drets laborals.
Per què s'ha fet aquest estudi?
Bé, en primer lloc, doncs, cal dir que l'objectiu general d'aquest estudi era, sobretot, fer una aproximació a les condicions laborals d'aquests tres sectors que acabo d'esmentar, no? Tant les feines que s'aconsegueixen a través dels serveis d'intermediació laboral de Càritas, com també aquelles feines que les persones doncs, aconsegueixen a través dels contactes de familiars o amics seus, o bé les que doncs, hi ha persones també que s'espavilen doncs, a nivell seu doncs, per anar trobant alguna d'aquestes feines. L'elecció dels tres sectors, agricultura, servei a la llar i hostaleria, ve donada sobretot per l'experiència que té Càritas en tasques de recerca de feina i d'intermediació laboral, perquè són els sectors que generalment trobem més oportunitats per trobar una feina per a les persones que truquen a les portes de Càritas, no? En aquest sentit, doncs, totes les Càritas diocesanes d'arreu de l'Estat tenim programes específics que estan adreçats a l'acompanyament tant de persones que han de treballar en aquests sectors a través doncs, del que seria el servei sociolaboral o el programa sociolaboral. També tenim força experiència amb la mediació, en la contractació de temporers en el camp arreu d'Espanya, i fins i tot doncs, ja vam apuntar un primer informe, vam fer un primer informe l'any 2014, ara farà 4 anys. Aquest informe es titulava La situació social de les empreses, perdona, de les persones temporeres agrícoles, i ja posava de manifest que hi havia alguns signes de possible explotació laboral d'aquests treballadors. D'altra banda, doncs, també molts d'aquests treballs, com deia abans, doncs, els trobem a la llar i també a l'hostaleria. I un dels objectius també era posar de manifest que algunes ofertes de treball que rebem directament a Càritas ens adonem que fins i tot no compleixen amb els mínims legals establerts. I veiem que és en aquests tres sectors on s'acumula bona part de l'economia submergida.
Les persones afectades per a aquestes situacions no tenen una legislació que les protegeixi?
Doncs sí, evidentment. Podem parlar d'una manera molt resumida. En l'àmbit internacional hi ha tota una normativa sobre drets socials que està dictada pel Consell Europeu. També hi ha normatives de les Nacions Unides i molt específicament normatives de l'Organització Internacional del Treball, la OIT. Cal dir que l'Estat espanyol ha ratificat 3 convenis de l'OIT sobre les condicions de treball als hotels i restaurants, sobre la inspecció del treball a l'agricultura, el treball forçós o explotació laboral, però encara l'Estat espanyol té pendent ratificar convenis sobre seguretat i treball i la salut en l'agricultura, i també sobre els treballadors i treballadores domèstics. Això diríem en l'àmbit internacional. Pel que fa a l'àmbit nacional, tenim tota una sèrie de normativa. La pròpia Constitució espanyola, doncs, amb alguns dels seus articulats, doncs, evidentment recull doncs, el dret al treball amb unes condicions dignes, fet que aprofundeix moltíssim l'Estatut dels Treballadors. Després també tenim els convenis provincials que s'han signat. I després hi ha la llei 27/2011, aquesta llei parla sobre l'actualització, adequació i modernització de la seguretat social. I hi ha tota una sèrie de disposicions dins d'aquest Real Reglé amb el sentit doncs, de controlar doncs, i assegurar un treball digne per a les persones. Posteriorment va haver-hi un decret, que va ser el decret llei 29/2012, de millora de gestions i protecció per als treballadors de la llar, però nosaltres valorem que aquest decret que es va fer amb l'anterior govern doncs va ser una passa enrere. És a dir, doncs, respecte al que havien estat les legislacions anteriors, era una passa enrere. I, evidentment, doncs, també cal recordar que el propi Codi Penal hi presta una especial atenció als drets dels treballadors, tipificant tota una sèrie de conductes com a delictives, no? Sobretot el que fa referència a la tracta d'éssers humans amb finalitats d'explotació laboral. Tot i que existeixen aquestes lleis, doncs, cal dir doncs, que la seva aplicació als jutjats i tribunals ha estat força escassa. Primer de tot perquè s'han produït poques denúncies i després també per la dificultat moltes vegades de provar aquestes denúncies.
Com accedeixen a aquestes persones a aquests sectors de treball? També ho fan a través de Càritas?
Doncs sí, efectivament, una part important de les persones que treballen en aquests tres sectors ho fan a través de la mediació de les Càritas, ja siguin Càritas parroquials o Càritas diocesanes. I especialment nosaltres hem fet intermediació sobretot amb dos dels tres sectors que comentàvem abans. Sobretot hem fet intermediació i hem aconseguit feines per persones que treballen actualment a l'hostaleria i després també amb el que seria doncs, ocupacions a la llar. En el sector agrícola doncs, no hem fet tanta intermediació, tot i que hi ha algunes càrites diocesanes que ja fa molt de temps i que tenen molta experiència amb aquest tipus de contractació, com per exemple ara estic pensant doncs, en Càritas diocesana de Lleida o Càritas diocesana de Solsona. També un altre tipus d'intermediació o d'aconseguir feines en aquests sectors és a través de familiars, a través d'amistats. Això passa especialment amb el sector dels temporers, és a dir, la gent que hi accedeix és perquè té algun contacte que llavors li diu, escolta, mira, doncs, a tal finca necessiten mà d'obra i jo ja vaig anar l'any passat, mira, doncs allà pots trobar-ne, no? Perquè es basa sobretot en experiències de persones que hi han treballat. I, evidentment, també hi ha altres persones doncs, que ho fan directament a través de gestions que poden fer ells en assabentar-se que hi ha alguna oferta de treball.
Quines són les condicions de treball pel que fa a la contractació laboral?
Bé, aquí el que cal dir és que tenim una oferta i tenim una demanda, no? Llavors, generalment, les contractacions que s'efectuen no arriben a cobrir totes les ofertes del sector. I, bueno, llavors, doncs, ens trobem amb que de vegades hi ha dificultats en tancar les contractacions. Per què? En alguns casos, doncs, perquè, com he dit abans, hi ha ofertes laborals que no compleixen la llei. Llavors nosaltres això en Càritas, si per exemple detectem que no compleixen els mínims, doncs ja no procedim al que seria doncs, facilitar o intermediar amb aquesta contractació laboral. Vull dir, amb això hem de ser absolutament curosos. No? Ja sabem que evidentment doncs, que després hi ha algunes contractacions que tampoc arriben a bon port. Doncs per què? Perquè no es contracta aquestes persones, sinó se les agafa, se'ls ofereix aquesta feina, però se'ls hi paga totalment en negre, no? És a dir, doncs, hi ha una oferta que sovint no acaba de cobrir-se, no? I també a nivell de contractacions, allò que ja tenim més controlat, les persones que han signat un contracte laboral, normalment la majoria de les persones contractades tenen un contracte que està aproximadament entre mig any i un any, però també hi ha un important percentatge de persones que se les contracta entre un i sis mesos. És a dir, veiem que no són contractes indefinits, sinó que són contractes sobretot de temporada.
I com són les jornades laborals?
Bé, aquí tenim una varietat respecte als diferents sectors. Per exemple, si tots sabem que la jornada laboral doncs, més o menys doncs, està establerta, la legal està en 40 hores setmanals, que després tenim doncs, jornades parcials de 20 hores, de 30 hores, no? La major part de les persones que són contractades amb aquests tres sectors estan ubicats entre aquesta franja de la contractació de 30-40 hores. De vegades per sota i de vegades en excés, no? El que diríem que compleix més amb un contracte de 40 hores setmanals és el sector de l'hostaleria. En canvi, el que l'ultrapassa normalment per accés és en el sector dels temporers. En el sector dels temporers agraris treballen una mitjana de 48,4 hores. O sigui, 8,4 hores més del que marca la llei, no? I després també amb el col·lectiu de persones que treballen a la llar hi ha un percentatge, el 22,3%, que tenen una jornada superior a les 60 hores setmanals. És a dir, també doncs, són els casos més flagrants. No és generalitzable, però sí que hi ha un 22,3%.
I quines són les retribucions salarials?
Bé, la majoria dels treballadors d'aquests sectors reben el pagament per les hores estipulades. Però alguns treballen més hores de les estipulades, no? I llavors això sobretot es dona en el col·lectiu de temporers, i aquí és on hi ha un problema, perquè moltes d'aquestes hores després no són degudament retribuïdes, no són degudament pagades. És a dir, allò que deien, doncs, en un moment doncs, determinat hi ha molta feina i llavors treballen el que es diu a destajo, no? Però després el pagament d'aquestes hores de més doncs, de vegades no es compleix. El contractador doncs, de vegades no ho fa. I també, també sabem que en el sector dels temporers doncs, també es retribueix també en negre. En el sector de les treballadores i treballadors de la llar també es produeixen pagaments en negre i sense contractació, però no està tan generalitzat com entre els temporers.
Els que ofereixen llocs de treball en aquests sectors proporcionen allotjament, manutenció i altres complements?
Bé, pel que fa a l'allotjament, doncs aquest és bastant habitual entre el sector de treballadors i treballadores de la llar, i també és bastant habitual entre els temporers que treballen al camp. Això en molts casos implica doncs, que es facilita algun allotjament per al temps que aquella persona doncs, està treballant, però en altres casos també el que es fa és cobrar per aquest allotjament. I això també ho veiem força en l'àmbit agrari, en l'àmbit agrícola. O sigui que, per tant, pensem les dificultats que pot tenir una persona en el camp que de vegades doncs, pateix unes jornades laborals molt, molt llargues, que pràcticament no tenen temps de descansar, que treballen en festius, que a més són retribuïts molt justets. I ara així hem d'afegir doncs, que les hores extres doncs, sovint no se'ls hi paga i els hi cobren per un allotjament, com podem comprendre, està en una situació de treball indigna, totalment indigna, no? I pel que fa a l'alimentació, doncs les persones també que treballen a la llar se'n beneficien normalment d'aquesta prestació, igualment que les que treballen a hostaleria. És bastant comú doncs, que a l'hostaleria doncs, moltes vegades doncs, les persones que hi treballen, depèn del torn que tinguin, doncs, o esmorzen i dinen, o dinen i sopen doncs, als bars o als restaurants que els contracten.
L'enquesta també investiga no solament situacions de vulneració de drets sobre els que són competents als tribunals del social, ens també d'aquelles que constitueixen un delicte penal. Què ha mostrat en aquest sentit?
Bé, l'estudi també ha detectat algunes vulneracions que serien punibles, que haurien de ser punibles, no? No és una qüestió generalitzada, És a dir, no és una qüestió generalitzada, però entre la mostra que vam treballar, nosaltres la mostra d'aquest estudi va ser de 900 persones, entre els tres sectors, no? Sí. De diversos punts d'Espanya, doncs, bueno, alguns que en alguns casos van parlar amb persones que havien rebut un tracte humiliant, vexatori. Això més o menys pot afectar a una de cada 10 persones, no? Després també hi ha un percentatge de persones que han rebut amenaces, no? Alguns no han rebut amenaces, però l'amenaça és que se'ls reté la documentació i, per tant, doncs, clar, doncs, no poden sortir doncs, lliurement, perquè si tenen un control, llavors els demanen la documentació, doncs es trobarien que estan indocumentats en aquests casos, no? I no es dona gaire, però en algun cas també s'ha donat violència física.
Les persones que veuen vulnerats els seus drets els denuncien?
Bé, aquí hem de diferenciar entre el que seria la persona que sap que els seus drets estan vulnerats, Llavors això parlem de que una de cada quatre persones que treballa en aquests tres sectors és conscient de que de vegades doncs, no s'acompleixen els drets que té i per tant hi ha una vulneració. Això és una qüestió, és la consciència. Una altra qüestió diferent és el fet de que denunciïn. Llavors de denúncies doncs, solament hi ha un 5% de les persones que vam entrevistar que van dir que havien cursat una denúncia. El 95% restant, per tant, no denuncien. Per què? En primer lloc, senzillament perquè tenen por. Tenen por que si denuncien, doncs llavors doncs, no es tornaran a contractar en un altre moment, no? Després, una altra raó també que ens explicaven és el fet de que hi ha molta gent que diu és que no serveix per res, perquè jo cursaré una denúncia, m'arrisco, però fins que surti, doncs fins que el cas surti i el jutgi, poden passar molt de temps i després a l'hora de la veritat, doncs, bueno, depenent també de la capacitat dels jutjats, depenent de la capacitat d'inspecció, doncs mira, considero que és una pèrdua de temps, perquè clar, a més hi ha el risc de que es pugui perdre el judici i llavors, per tant, haurien de pagar les costes del judici. I després, fins i tot, hi ha unes persones que això és el que ens sap més greu a nosaltres, que han interioritzat que aquestes vulneracions s'han de passar per tenir una feina. És a dir, arriba a ser una qüestió que ja és pràcticament consubstancial, que home, no, jo he de passar per aquí, jo he de passar malament, però és l'única manera que tinc doncs, de trobar una feina.
Uh-huh. En què consisteix la campanya Treball Decent?
Bé, doncs, arrel de totes aquestes constatacions, des de fa ja uns anys, doncs, hi ha una plataforma d'entitats d'església que estem treballant i que estem apostant pel que anomenem un treball decent, és a dir, un treball que, evidentment, que respecti tota la legalitat, no? I creiem que hem d'incidir, sobretot, a través d'estratègies de sensibilització i, per tant, doncs, el dia 7 d'octubre, doncs se celebra doncs, el dia del treball decent, llavors doncs, bueno, fem activitats, fem gestos, també evidentment doncs, el que cal és incidir a nivell polític.
Quin és el posicionament de Càritas sobre aquestes situacions?
Bé, aquí la veritat és que com he anat comentant, a Càritas el que més ens preocupa és primer de tot, perquè hi ha una certa normalització de la vulneració de drets, és a dir, aquí es vulneren i no passa res, no? Després, molt important, que moltes d'aquestes persones es troben desprotegides, i moltes, doncs, a més, doncs, no tenen consciència d'aquesta vulneració de drets, potser perquè ja l'han patit en molts casos en els seus països d'origen, no? I llavors diuen, bueno, jo ja ho vaig passar molt malament amb el meu país, amb unes condicions ínfimes, i llavors aquí diuen, doncs bueno, potser tampoc aquí no tinc dret a reclamar, no tinc dret a dir res, no? També ens preocupa que l'Estat no tingui la suficient capacitat per protegir aquestes persones, no? És a dir, els recursos de l'Estat també són limitats i aquí el que caldria doncs, és destinar més inspectors de treball doncs, perquè poguessin controlar aquestes vulneracions, no?
Quins són els reptes que se li plantegen a Càritas?
Bé, fonamentalment, doncs, atenent el que hem pogut observar en aquest informe, els reptes, d'una manera molt sintètica, parlarien de quatre reptes, no? La primera és una reflexió interna que hem de fer a Càritas sobre el tipus d'acompanyament que efectuem, no? És a dir, hem de veure si el nostre model d'acompanyament doncs, facilita la detecció d'aquesta vulneració de drets, no? Per tant, doncs, totes les persones que estan treballant directament amb la intermediació laboral doncs, han de veure si en el seu dia a dia tenen recursos per poder detectar aquesta vulneració. No? Aquest seria un element. Un altre és importantíssim i és que dins de les nostres Càritas doncs, tots els voluntaris, els contractats, doncs, coneguin aquesta realitat en profunditat. I això com es pot fer? Doncs a través d'aquests doncs, informes i a través de formació del que anomenem els agents de Càritas.
Acabem de comentar amb en Lluís Miguel Luna, secretari de Presidència i responsable de comunicació de Càritas Catalunya, els resultats de l'informe Vulneracions de drets laborals, agricultura, hostaleria i ocupacions de la llar, presentat la setmana passada. Moltes gràcies, senyor Luna.
Moltes gràcies, com sempre, a vosaltres.
Gràcies, Montse i Lluís Miguel, per aquesta estona en què hem ajudat als oients a conèixer el contingut d'aquest informe que s'acaba de fer públic, concretament vulneracions de drets laborals, agricultura, hostaleria i ocupacions de la llar. Seguim a la veu de Càritas.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
La caritat és notícia.
Es va fer el 15 d'octubre la primera reunió del curs de la xarxa d'entitats d'acció caritativa i social del Bisbat de Lleida a la seu de Càritas Diocesana. Els participants van decidir els temes per aquest curs, amb especial incidència al fet migratori i la infància. Es va preparar també iniciatives a Lleida amb motiu de la segona Jornada Mundial dels Pobres convocada pel Papa per al proper 18 de novembre. A més, es va reflexionar sobre qüestions organitzatives de la xarxa. La reunió va servir per posar al dia la feina de les diferents comissions. Formen part actualment d'aquesta xarxa un total de 17 entitats, entre elles Càritas Diocesana de Lleida. Gràcies a la iniciativa i col·laboració de la Fundació Pere Tarrés i Vodafone Espanya, el centre de Càritas de Tremp va acollir el taller Facebook i altres xarxes socials al teu mòbil, així es titula. Es va impartir adreçat a persones majors de 55 anys i sense cap cost econòmic. El taller de 4 hores va ser impartit el dimecres 10 i també el dimecres 17 d'octubre, amb l'objectiu d'obrir les portes del centre a qualsevol necessitat, suggeriment o inquietud comunitària. En aquest cas, podeu oferir eines i coneixements en les noves tecnologies i acostar-les d'una manera gratuïta a la gent. La Comissió Diocesana d'Acollida a Refugiats, la CODIAR, va organitzar el 20 d'octubre la segona edició del Cercle del Silenci a la plaça de la Paeria de Lleida, iniciativa en solidaritat amb les persones migrades i refugiades. Una trentena de persones, entre elles diversos regidors de la Paeria, van participar en aquest Cercle del Silenci. L'acte va començar amb 5 minuts, precisament, de silenci. Després es va recordar la situació de milers de persones que abandonen els seus països d'origen a la recerca d'una vida en millors condicions. Després de 5 minuts més de silenci, l'acte es va donar per tancat. Treballadors en actiu de CaixaBank van participar la setmana del 15 al 20 d'octubre com a voluntaris de les activitats que Càritas realitza al centre Sant Domènec de Balaguer. Van participar en el reforç educatiu i en la campanya d'emergència Càritas amb Indonèsia, ajuda'ns a ajudar els damnificats pel tsunami. Aquest voluntariat corporatiu va ser la imatge social de Càritas d'Urgell durant la recaptació amb guardioles per Balaguer i alhora va experimentar el missatge de Càritas "El teu compromís millora el món", en aquest cas els damnificats pel tsunami a Indonèsia. Coincidint amb la setmana del voluntariat CaixaBank, van anar al centre de Càritas de Puigcerdà els dies 16 i 18 d'octubre empleats voluntaris que van ajudar a fer les classes de reforç escolar que habitualment es fan en aquest centre les tardes de dimarts i dijous. El primer dia, dimarts, Càritas va rebre 3 voluntaris que van ajudar i resoldre força dubtes dels estudiants en les seves tasques. El següent dia de voluntariat, dijous, 3 més van fer l'acompanyament educatiu dels nens i nenes amb els deures per al cap de setmana. Va ser un esdeveniment profitós tant per als infants com per als voluntaris, ja que els uns van aprendre dels altres. Els treballadors de CaixaBank, a més, van poder viure durant unes hores la tasca de Càritas. Els infants de Sant Julià de Lòria van participar el dimarts 23 d'octubre en la tercera cadena escolar solidària, un acte organitzat per Càritas Sant Julià amb la col·laboració de les escoles lauridianes, andorrana i francesa, amb l'objectiu de crear consciència entre els infants de les necessitats de les persones i la solidaritat que ens ha de moure. La cadena solidària va estar integrada per tots els alumnes de les escoles de Sant Julià de Lòria, des del Museu del Tabac fins al rebost solidari de Càritas. Entre ells es van anar passant els productes alimentaris per ells mateixos generosament van aportar per ser lliurats al rebost solidari de Càritas. Es van presentar dijous als serveis generals de Càritas Espanyola a Madrid les dades de l'informe Vulneracions de drets laborals en el sector agrícola, en l'hostaleria i també els llocs de treball de la llar. una investigació duta a terme per Càritas a 30 províncies d'arreu d'Espanya basada en 917 entrevistes a persones acompanyades per l'entitat catòlica. La investigació realitzada evidencia que els tres sectors analitzats, que toquen el cor de la nostra societat i la sostenen, ja que s'ubiquen en els àmbits de les cures, la producció d'aliments i l'organització del nostre oci i temps lliure, es caracteritzen en relació amb el conjunt del mercat laboral per una precarietat més gran, més vulneració dels drets i una normalització de l'explotació. L'informe va ser presentat per Hilde Daems, experta de l'equip d'inclusió de Càritas Espanyola, i Paco Cristóbal, director de l'àrea de comunicació. Juntament amb ells van aportar la seva vivència personal dos testimonis directes de les males i bones pràctiques que tenen lloc en els àmbits que es van analitzar. I Càritas Diocesana de Girona i l'empresa d'inserció Ecosol són presents a la nova edició de la Fira de Mostres de Girona, que se celebra des del 27 d'octubre i fins a aquest proper dijous, l'1 de novembre, amb motiu de la proximitat de la festa de Sant Narcís, que és precisament avui. Enguany, l'estand està centrat en el nou model de recollida i reciclatge de roba de l'entitat. Els últims mesos, Càritas i Ecosol estan repartint una cinquantena de contenidors vermells per tota la diòcesi gironina que facilitaran la donació i la recollida de roba usada amb el doble objectiu de millorar l'entrega social i generar llocs de treball. Els tèxtils, que estan en bones condicions, es destinen a programes d'entrega social i a la venda a través de canals solidaris de comercialització. Els beneficis obtinguts per aquests canals són invertits íntegrament en programes dirigits a persones en risc d'exclusió ateses per Càritas. La roba que no es pot utilitzar per l'entrega social es destina a una planta de reciclatge.
La veu de Càritas, els dilluns de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Estel.
Every Praise, d'Ezekiah Walker, està sonant en aquesta estona que comencem ara aquí a la veu de Càritas, on el protagonista és el Gospel Fest Choir. És una iniciativa sorgida ara fa un any, quan el terrorisme va sacsejar el centre de Barcelona i també Cambrils. Uns atemptats que ens van colpir a tots. Molta gent va canalitzar els seus sentiments ajudant les víctimes i els ferits, recordant-los amb flors, espelmes o amb la música, com sabeu, oferint també cantades improvisades al mateix cor de la Rambla barcelonina. Perquè la música uneix en el dolor i moltes vegades expressa molt millor allò que sentim que no pas les paraules. El Gospel Fest va sorgir en part per canalitzar els sentiments després d'aquesta desgràcia cap a alguna causa solidària. Mercè Noguer va proposar una gran marató de gospel a través de Facebook i ja la tenim aquí en la realitat, perquè amb l'ajuda de Miquel Llobera, Immaculada Josep Moner i Míriam Díaz Muñoz, el concert ja té data i lloc. Serà el 16 de novembre a l'Auditori del Fòrum de Barcelona. 600 cantaires a dalt de l'escenari, sota la direcció de quatre mestres, com són Moisès Sala, de Gospel Viu, Ramon Escalé, de i Anna Roquer, de Cor Carlit Gospel, i també Jordi Cardona, de Gospel Quatre Cors. Tot el que es recapti anirà per al programa de Sense Llar i Habitatge de Càritas Diocesana de Barcelona. I ens acompanyen aquí Mercè Noguer, Miquel Llobera, Imma Josep Moner i Míriam Díaz. Els tenim tots quatre a l'estudi 3 de Ràdio Estel. Benvinguts, bona tarda o bon vespre ja.
Bon vespre, què tal?
Fem salutació conjunta gairebé a ritme de gospel, eh?
Estem molt ben sincronitzats.
Sí. I la música no ha estat, no ha passat inadvertida aquí a l'estudi, perquè el ball corporal que no veuen els oients es nota molt, eh?
Sí. Se'ns emporta.
Això es porta dins, sí. Això es porta dins. Sí.
Gràcies. Efectivament, el gospel podem dir que és una música que es porta dins, que invita a la interioritat, que té un component religiós, també personal, espiritual, fins i tot més enllà del cristianisme, d'on ve, lògicament, el gospel. Bé, doncs la cantada va a benefici de Càritas, oi? Qui vol començar a explicar-ho, això? Sí, endavant. Em sembla que és l'ànima, Mercè Noguer, oi, d'aquesta iniciativa, una mica? Bé. No cal que ho digui vostè. Endavant, endavant.
No, més que l'ànima, potser l'espurna i
segurament a tots ens ha passat, no? Doncs que allò que tens una idea i si no la treus, és, jo pensava, o ho dic o em surten els subtítols, no? I segurament era l'expressió de molta gent, estava pensant el mateix en aquell moment. I res, va ser posar-ho a la xarxa, no? Aquesta inquietud de dir què estem fent per aquesta gent, no? Tant els atemptats a Barcelona com els terratrèmols a Mèxic, com les inundacions de Miami, que va ser una època molt convulsa. I immediatament aquí uns quants bojos, com la Imma i el Miquel, van dir jo, i com ells uns quants més, però sobretot ells que s'han implicat des del minut zero, doncs aquí estem, del que va ser una idea... Ara és una realitat i ben grossa, perquè no estava pas en els nostres caps arribar amb tot això que estem fent, ni molt menys, oi que no?
A l'escenari de l'Auditori, perdoni, hi haurà 600 cantaires, hem de dir que són alguns individualment que s'han apuntat, i altres membres de 15 cors de tot el territori, Gospel View, Choir, Messenger Gospel College, Cor Carlit Gospel, Gospel 4 Cors, Tocats pel Gospel, alguns sou d'aquí, d'aquest cor... o heu estat, Cor Jove Orfeo Sarrià, Gospel L'Aliança, Tam Tam Gospel, Harmònix, Gospel Art Music, Donant la Nota i Cantaires de Free Choir, Gospel Sentits, Gospel Bactua i Sant Andreu Gospel. Els hem esmentat almenys una vegada perquè surtin tots, que és de justícia, també. Bé, anava a dir alguna cosa, Miquel, sobre aquesta iniciativa.
Que inicialment nosaltres pensàvem una altra cosa. Pensàvem fer una mena de festival de corals de gospel que anessin passant i cantessin una o dues cosetes, i quan ho vàrem presentar als directors, ens van dir, després d'escoltar-nos amb molta atenció i molta calma, ens van dir, per què no ho fem diferent, això? Per què no fem tots els cantaires junts? Clar, és que 600 cantaires alhora no han cantat mai junts enlloc, no?, d'un concert de gospel. I no vam preveure la quantitat de feina que ens queia a sobre, perquè volia dir assajar conjuntament, moure 600 persones alhora... I, bueno, aquí estem, a veure si ho aconseguim.
Hi haurà quatre directors, que són, hem dit abans, Anna Roquer, Moisès Sala, Ramon Escalé i Jordi Cardona. De fet, hi haurà molta vivència, també amb el públic. Ara comentarem que hi haurà un camp participatiu, però dels que dirigiran, volen comentar alguna cosa? Imma, per exemple?
Bé, la veritat és que, tal com ha dit la Mercè i com ha dit el meu company Miquel, des de que va sorgir la iniciativa i vam trobar-nos en la primera reunió per fer una pluja d'idees, que inicialment vam pensar el que ha dit el meu company Miquel, després vam començar a pensar en quins directors ho podríem fer... I, curiosament, coneixíem Moisès Sala, coneixíem en Ramon Escalé, l'Anna Roqueno, el Jordi és el director que ens dirigeix al meu cor, i aleshores, la veritat és que des del minut també zero s'hi van implicar altruistament, amb la qual també ho hem d'agrair moltíssim. Precisament una de les coses maques d'aquesta iniciativa és que a mesura que hem anat picant portes, tothom ha obert... Primera, ha posat la seva bona disposició a nivell de treballar i, segona, ha obert el seu cor perquè és un gest solidari. I això és molt d'agrair.
Hi ha hagut molta resposta, ho estan dient vostès, una allau de voluntaris. En principi es volia, pel que hem sabut, que fossin 1.000 els cantaires, sí. Però per seguretat de l'Auditori Fòrum han de ser 600 a l'escenari. I bé, on es fan els assajos? Com s'està preparant aquest gran concert? Que segur que s'està preparant molt bé. Míriam.
Doncs gràcies a la Imma i als seus contactes estem fent els assajos als petitets, als jesuïtes del Clot, i a més els directors amb la seva ànima altruista fins i tot s'han afegit a fer assajos extres i extres dels que hi havien previstos, no? I és una capella meravellosa, amb una acústica espectacular, que a cada assaig ha estat plena, perquè hem tingut una mitjana de 100-150 cantaires que han vingut gairebé a tots els assajos petits, i després fem els tres assajos generals, ja n'hem fet un que el vam fer el 29 de setembre, que hem hagut de trobar una sala per 600, que no és fàcil a Barcelona, no, i al final la Universitat de La Salle de Bonanova ens ha facilitat la sala de congressos, i el primer assaig va ser espectacular, perquè tu et pots imaginar doncs 150 persones, que és el màxim que hem tingut en un assaig dels petits, diguéssim, però escoltar totes les veus juntes i amb aquella sala, amb aquella acústica... i amb aquella empenta, allò és increïble. I el segon assaig és el 27 d'octubre.
El segon plenari, diguéssim.
El segon plenari, que és aquesta...
El proper dissabte.
El proper dissabte, sí.
Molt bé. Avui ens acompanyen aquí a la Veu de Càritas, a Ràdio Estel, quatre dels organitzadors del Gospel Fest, concretament Mercè Noguer, Miquel Llobera, Imma Josep Moner i Míriam Díaz. Bé, hi haurà, dintre del concert, una cançó participativa que, si us sembla, podem sentir i de seguida comentarem. És Down by the Riverside de Louis Armstrong.
Una gran cançó.
I'm gonna lay down my sword and shield
down by the riverside.
Oh.
Down by the riverside.
Yeah.
Down by the riverside.
I'm gonna lay down my sword and shield
down by the riverside.
I'm gonna study
war no more. War no more.
I ain't gonna study war no more. I'm gonna study war no more.
Sonarà aquesta cançó?
Serà sense Louis Armstrong, per desgràcia. Ens agradaria, però amb 600 veus. Vull comentar-te això dels 1.000, perquè clar, nosaltres inicialment vam dir doncs, les mateixes veus que nosaltres pensàvem que anessin passant consecutivament, posem-les totes alhora. I vam dir, podem arribar a 1.000. I, de fet, s'ha superat el nombre de sol·licituds.
I si se suma tot el públic, encara més, no?
El que passa és que, quan vàrem anar a l'Auditori, que és l'escenari més gran de Barcelona, ens van dir que era impossible, que ells mai havien col·locat tanta gent, que 300 persones com a màxim.
Ens van dir que, com ho havíem fet abans nosaltres? I ens van dir, no, és que no ho hem fet mai.
És que no pot ser, mai...
No s'ha fet mai.
Mai aquí ha cantat més de 300 persones. I després d'insistir i de parlar amb uns i amb uns altres i amb els tècnics de seguretat i els...
Càlculs, molts càlculs.
I els bombers vam aconseguir arribar a 600.
Molts plànols, molts.
I nosaltres vam dir, doncs, no en tenim prou amb 600. I vam dir, per què no una cançó la cantem amb tothom? Hi haurà 3.000 espectadors, més els 600, doncs que l'aprenguin i al final que es posin drets, si volen, i cantem-la tots junts, no? I així arribarem a cantar-la més de 1.000, potser 2.000, potser 3.000 persones cantant la mateixa cançó.
I tant.
Jo crec que no ens fem la idea, realment. Inicialment volíem que fossin els 1.000 cantaires, però... La veritat és que no ens podem arribar a imaginar el que costa trobar un espai per poder cantar 1.000 cantaires. Hem picat moltes portes, però ens ha estat quasi bé, bueno, del tot impossible, fins que hem hagut de renunciar, diguem-ne, a 400. Tot i que 600 serà brutal, serà excepcional, però 1.000 era del tot inviable.
Mm-hmm. Per cert, el concert, el 16 de novembre, dissabte...
Divendres.
Perdó, divendres, sí, disculpeu, divendres, 16 de novembre, a quina hora?
A les 9.
A les 9 del vespre.
A l'Auditori del Fòrum.
L'Auditori del Fòrum. Què es pot fer per reservar la localitat i aportar així, de manera solidària, una quantitat a aquesta causa tan justa com és l'habitatge de Càritas Barcelona?
Tenim les entrades a Etiquetea, que la gent que vulgui les poden comprar allà. Costen 12 euros i, evidentment, tota la recaptació va per Càritas, per aquest projecte sense llar i habitatge. A més, tenim la gent que no pugui venir, que esperem que pugui venir tothom. Tenim una fila zero per la gent que no pugui venir, però que vulgui aportar i vulgui ajudar i vulgui col·laborar.
Que creguin el projecte
que creguin
i que vulgui...
el projecte, correcte, perquè és una problemàtica molt, molt important i molt preocupant la que hi ha ara mateix. I hi ha una web meravellosa que ha fet la Mercè, gospelfestchoir.org, que allà tota la gent que vulgui i s'animi a cantar trobarà la partitura, trobarà la lletra de la cançó perquè ja puguin anar-se-la assajant, se la puguin imprimir, si volen, per portar-la allà i doncs, poder participar en aquesta...
I midis per aprendre'ls de memòria, diguéssim.
I els midis, correcte. Sí, sí.
Gospel Fest Choir, amb CH, sí. Jo abans ho pronunciava malament, disculpeu,
no,
Choir, però Choir...
I tothom ho entén com a Choir i no passa, sí. No passa res.
Punt .org,
sí,
heu dit?
Sí, punt .org, a més tenim xarxes socials,
sí.
Tenim Facebook, tenim Instagram i tenim Twitter, per que la gent pugui anar seguint ja tots els vídeos que hem anat penjant.
El dia a dia, ara.
El dia a dia, correcte.
Gospel Fest, tot junt, el sí, Twitter, és fàcil, a les xarxes,
sí, sí, sí.
Gospel Fest Choir, i també hi ha un telèfon per a aquelles persones que potser vulguin telefonar per demanar
sí, sí,
informació, en tot cas, i endavant, endavant.
Mira, sí. Tenim un correu electrònic, és gospelfestchoir@gmail.com, Val? I qualsevol persona que tingui un dubte, doncs el meu mòbil, el 677-300-049, que qualsevol informació que necessitin, doncs ens poden trucar.
I si ens truquen aquí a Ràdio Estela, amb molt de gust. També els facilitarem. Perfecte. Que escoltin aquesta entrevista, si volen, i la informació que puguin necessitar. Un plaer parlar amb vosaltres. Endavant.
Tot sí. I així, si entren a la pàgina web, des d'allà hi ha qualsevol... O sigui, hi ha el contacte per poder enviar un correu electrònic i per poder entrar al Facebook i a totes les xarxes socials. I, a més, penso que aconseguirem algun molt més bonic, que no mil cantaires, sinó que cantarem 3.000 de públic més els 600 cantaires. Vull dir que si la darrera cançó la cantem tots plegats, picant de mans i amb el cor obert, serà brutal. No us ho perdeu perquè us encantarà segur.
Doncs Imma Josep Moner ha donat aquí la motivació extra necessària perquè la gent s'animi. Voleu comentar alguna cosa més que ens hagi quedat?
Simplement Miquel, que la gent que li agradi la música o el gospel, que sàpiga que aquest concert és inèdit a Catalunya i a l'Estat. O sigui, no s'ha fet mai un concert aquí amb 600 cantants dalt de l'escenari, i per tant escoltar 600 veus no té preu.
Un altre aspecte interessant és que, a més de que és solidari, és participatiu. És a dir, que des de fa 2 mesos o 3, a Barcelona, moltíssimes corals estan assajant el mateix. Obren els seus assajos perquè persones d'altres corals hi vagin, i s'està muntant un espectacle, això, participatiu. La gent de les diferents corals interaccionen entre elles, etc.
Nosaltres anem a veure, fem fotos, el roll-up, una mica com el que buscàvem, en realitat, que era la unió de molta gent per una causa, doncs s'està fent a través de la música i és impactant, realment.
Doncs a benefici dels projectes de Sense Llar i Habitatge de Càritas Diocesana de Barcelona, aquest concert el divendres 16 de novembre a les 9 del vespre a l'Auditori del Fòrum de Barcelona. Hem parlat amb 4 dels seus organitzadors, Mercè Noguer, Miquel Llobera, Imma Josep Moner i Míriam Díaz, que ens han acompanyat avui a ritme de gospel. La millor manera d'explicar què és el gospel és proposar d'escoltar les cançons. Ja ho hem fet i ara ens acomiadarem amb una última, Common and Price, de Joachim Sen. És una cançó amb la qual acomiadarem aquesta estona que hem compartit, però potser si volen fer una definició de gospel senzilla o volen comentar
jo,
una cosa
jo
més.
Jo voldria només dir que fruit d'una trobada, d'una iniciativa de la Mercè, ens hem trobat un equip de 4 persones que no ens coneixíem de res, de diferents cors, i vull donar moltes gràcies a Déu perquè ha estat una unió, ha sigut una troballa brutal. Ens estimem, hem fet una petita família i això d'això sortirà un resultat preciós com és Gospel Fest.
Doncs molt bé, doncs visca Gospel Fest. Gràcies a tots 4 i fins una altra. Adéu-siau.
Fins una altra, gràcies a vosaltres. Gràcies.
Ens acomiadem en aquesta estona amb Common and Price.
Time when the stars twinkle in the sky. He created everything only by his word. He deserves the highest praise. That is why we sing. Come on and praise him. Come on and praise him. When you see the day dawning in the east, and at nighttime when the stars twinkle in the sky, he created everything only by his word. He deserves the highest praise. That is why we sing.
word.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
L'agenda.
Demà i dimarts vinent es farà de 12:45 a 1:45 al matí al centre de Càritas de Viella, a l'avinguda Maladeta, número 14 Baixos, un taller sobre què és WhatsApp i com s'utilitza. Dimecres a les 11 del matí a la seu de Càritas Catalunya, al carrer dels Àngels, número 18 de Barcelona, tindrà lloc la roda de premsa de presentació de la memòria 2017 de les Càritas diocesanes amb seu a Catalunya. A l'acte intervindran el cardenal Joan Josep Omella, arquebisbe de Barcelona i també responsable de la pastoral social de la Tarraconense, Francesc Roig, president de Càritas Catalunya, Raquel Carrión, representant de la Comissió d'Acció Social de Càritas Catalunya, i Anna Roig, representant de la Comissió de Comunicació, també de Càritas Catalunya. Dilluns vinent al matí a la seu de Càritas Catalunya, al carrer dels Àngels, número 18 de Barcelona, es reunirà la Comissió Permanent de Càritas Catalunya. També dilluns vinent tindrà lloc a les 7 de la tarda a la seu de Cristianisme i Justícia, al carrer Roger de Llúria, número 13 de Barcelona, una nova sessió del cicle de conferències els dilluns dels drets humans. En aquesta ocasió es tractarà el tema Invisibles, l'exclusió de les persones immigrades a casa nostra. Hi participaran Gemma Pinyol, directora de Polítiques Migratòries i Diversitats, Estratègies i investigadora associada del Gritim UPF, i Florencia Brizuela, membre d'Encierro Migrante, grup que denuncia el racisme i reclama els drets de les persones refugiades i migrades a l'Estat espanyol. L'acte serà moderat per Sònia Pau, periodista especialitzada en temes socials i membre de la cooperativa Almena, cooperativa feminista. I aquest dijous, festivitat de Tots Sants, concert de jazz a benefici de Càritas Ripoll. Jazz per compartir amb Cristina i Joan Amils. A les 6 de la tarda, a la sala Abat Sant Just de Ripoll. Fins aquí la veu de Càritas. Gràcies per la vostra companyia. Tornem dilluns vinent, com sempre, a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Salutacions del Jordi Carretero a les vies de so i de la resta de l'equip, amb la Montserrat Creus, el Luis Miguel Luna i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Que tingueu bona diada de Tots Sants i commemoració dels fidels difunts. Fins d'aquí 7 dies. Adéu-siau.